les portes de Troia, amb Sergio Rodríguez, Alberto Reche i Oliver Vergés.
Per tothom és sabut que durant els dos períodes dictatorials espanyols del segle XX, els anys de Primo de Rivera i els de Francisco Franco, moltes persones van haver de fugir a l'exili per raons ideològiques. Fugien per no ser víctimes d'una repressió sistemàtica exercida per uns règims que volien anihilar a qui pensés diferent. En Josep Fontbernat, el mestre Fontbernat, va haver de fugir d'Espanya en dues ocasions. Durant la dictadura riverista, va exiliar-se per no haver de fer el servei militar obligatori i va participar amb Francesc Macià al complot de Prats de Molló. En temps franquistes, en unes condicions força més complexes, Fontbernat marxà novament a França i acabà la seva vida a Andorra. Músic de formació, es considerava un agitador cultural, catalanista i occitanista, i pensava que a través de les corals podria incentivar el sentiment patriòtic. I amb aquesta idea, va dedicar bona part de la seva vida a la direcció de corals, tant a Catalunya com a França o a Andorra. Però el mestre Fontbernat era també un exiliat polític que vetllava per la defensa i la salvaguarda de les institucions catalanes, i és per això que tot sovint s'adreçava per carta al seu amic Josep Tarradellas, de qui se'n considerava conseller, i a qui sempre li feia avinents les seves opinions sobre qualsevol assumpte. Avui descobrirem la vida d'un músic exiliat que, tot i les vicissituds vitals, va treballar sempre per la cultura i les institucions catalanes i també per seguir sent reconegut com el mestre Fontbernat. Benvinguts a la Catalunya exiliada. Benvinguts a les portes de Troia.
Benvinguts i benvingudes una setmana més a les portes de Troia. Aquesta setmana parlarem del Josep Fontbernat, el mestre Fontbernat. Com heu pogut escoltar a la introducció, una vida molt interessant. Avui en parlarem del Josep Fontbernat amb el nostre historiador capçalera, Oliver Vergés. Benvingut, bon any, per cert.
Moltes gràcies.
Que no ens veiem encara aquest any 2018. Molt bé, doncs quines diferències, Oliver, hi va haver entre l'exili de l'Espanya, de la dictadura de Primo de Rivera i de la dictadura de Franco?
Bé, podríem dir que són dos exilis molt diferents. Un, el primer de tot, el de l'època riverista, era gairebé com un viatge internacional d'uns quants anys, però sempre tenint en compte que hi podia haver suport per part de la família, en una situació, normalment els catalans fugien a París o en d'altres llocs de França i estaven en una situació, en una posició força còmoda, anaven fent una mica la seva agitació cultural, com podríem dir, en relacionar-ho amb el mestre Fontbernat, i en canvi el segon exili, el franquisme, el de l'època franquista, és una fugida a cames, ajudeu-me, en una situació molt complexa en què s'havia de fugir perquè la situació era extremadament complicada, perquè si no acabaves en una cuneta. I a més, les famílies tampoc ho vivien de la mateixa manera, mentre que el primer exili hi podia haver fins i tot un acompanyament de la família, un suport, en el segon cas els que quedaven aquí eren víctimes d'una dura repressió, d'una situació extremadament complexa. Jo crec que durant el programa tindrem ocasió de recuperar aquesta qüestió, però és interessant poder fer aquesta dicotomia i ho veurem molt clarament potser en el cas del Fontbernat, no? És un personatge que s'ha d'exiliar dues vegades i que la primera ho solventa prou bé, la segona pateix una situació, sobretot a nivell econòmic, molt més acusada.
Molt bé, avui per parlar d'aquest tema de manera especial comptem amb la presència d'en Joan Escúlies, doctor en Història per la Universitat Pompeu Fabra, màster en Nacionalisme i Conflictes Ètnics per la Birkbeck College de la Universitat de Londres, biòleg i periodista. Ell és autor de diversos llibres, entre ells Josep Fontbernat, conseller de Tarradellas. Benvingut, Joan.
Hola, gràcies.
Descrius en Fontbernat com un home que no volia convertir-se en un rus blanc.
Sí,
què vol dir això?
Els russos blancs eren la gent que havien marxat quan van guanyar la revolució russa, doncs, el Roig, és a dir, els soviets, no? Els de Lenin, i es van exiliar en gran mesura a París, i aleshores no es volia convertir en un rus blanc, volia dir, doncs, que no volia perdre el referent de qui era, perquè aquesta gent, aquests russos blancs, doncs van haver de guanyar la vida de diferents formes, com a taxista, etc. No? I només es reconeixien entre ells.
Segueix-nos a facebook.com/portesdetroia o a twitter@portesdetroia.
Descarrega't el podcast des d'iBooks o iTunes.
I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat.
Molt bé, doncs com ja tenim acostumats els nostres estimats oients, començarem ficant-nos una miqueta en context i en el cas de conèixer la vida del Josep Fontbernat, començarem parlant dels seus orígens familiars. Joan, què en sabem dels orígens de la família de Fontbernat?
Mira, Fontbernat va néixer a Estanyol, que és, pertany al municipi de Bescanó, per tant a les comarques de Girona, el 1896 exactament. Era una família que, diguem, vinguda a menys, és a dir, anada a menys. Les coses no els van acabar de rutllar i la seva mare va posar un petit comerç. Després el seu pare, doncs, bueno, tenien una mica de terres, però la cosa va anar malament. I al final van decidir, doncs, traslladar-se a viure a Barcelona. I una mica, tot i que el petit Fontbernat doncs ja tenia un cert interès per la música, hi havia un rellotger del poble doncs que li havia ensenyat una mica de solfa, que també era acordionista, aquest senyor, doncs va ser el fet d'anar a Barcelona el que li va permetre doncs anar al conservatori i entrar en contacte amb la música.
Perquè el fet de traslladar-se a Barcelona va ser per motivacions econòmiques exclusivament, o hi havia una voluntat de fer un canvi de vida radical, deixar el camp per anar a la ciutat amb...
Sí, va ser bàsicament per motius econòmics, és a dir, una de les germanes, doncs, que era la que portava la veu cantant, va pensar que es guanyarien més bé la vida o que la família aniria millor a la ciutat per les possibles oportunitats que hi havia, que no pas doncs, quedar-se allà on vivien. Així és que la família en ple es va traslladar.
Molt bé. I en quin àmbit o en quins àmbits es va formar el Josep Fontbernat?
Bàsicament en el de la música. En canvi, el seu germà petit, l'Enric Fontbernat, va tirar més cap a l'electricitat i ell doncs, va entrar en contacte, el Josep, amb Enric Morera, per exemple, que va ser un dels seus mestres. De fet, tot el que vindrà després i tot l'interès del Josep Fontbernat per les corals que va tenir després i diguem-ne per l'agitació cultural, etc., ve en gran mesura pel seu mestre, Enric Morera, perquè... empelta d'alguna manera amb els cors claver que ja havien fet agitació cultural en el sentit que aportaven o apropaven el catalanisme a través del cant doncs, a la gent més plana diguem, de la societat, no? I llavors el que fa Fontbernat és adonar-se'n d'això, diguem, de la capacitat del cant coral per fer catalanisme, no només música.
Ens acostem ja al Fontbernat, que ja té uns 20 anys d'edat, i en aquell moment era director de l'Orfeó, ni més ni menys. Va assolir una posició relativament còmoda, més que una qüestió de comoditat, com a mínim una qüestió de que era una persona privilegiada, que dominava la música i que doncs, va acabar dirigint una coral relativament jove.
Sí, ell el que fa, bàsicament, és a qualsevol lloc a on viu o on està, munta una coral. O sigui, és una persona que realment no li costa gens d'organitzar amb una quanta gent que segurament no sap res de música i siguin treballadors del ram que siguin, doncs de posar-los a cantar. Això és una virtut que tenia ell i realment és el que sabia fer, no? I això ja, doncs, de ben jove, com comentes, ja és el que comença a fer a la Barceloneta, després, doncs, ja en parlarem, però després quan marxa a l'exili ja de seguida munta unes altres corals, és a dir, la seva dèria constantment és aquesta.
I com podríem descriure en aquest moment la ideologia d'en Font Bernat?
Bueno, Font Bernat és un catalanista, amb els anys aquests de joventut és potser un pèl, que diríem, intransigent o dintre del nacionalisme radical, per dir-ho així, que seria com el separatisme, per dir-ho d'alguna manera, diguem. En el sentit que en aquest marc, que és l'apel·lació aquesta que es diu nacionalisme intransigent o radical, que és com la historiografia l'anomena el separatisme, no? També es trobava a Tarradellas, per exemple. El que passa que tots dos, al llarg de la seva vida, evolucionen cap a postulats més aviat autonomistes. O sigui, Font Bernat, encara que durant tota la seva vida serà un gran amant de Francesc Macià i de la seva figura, no per això serà favorable a la República Federal o Confederal, sinó que és un personatge que se sent còmode amb l'Estatut d'Autonomia. En aquest primer període, doncs, ell passa a formar part de la Joventut Nacionalista La Fals, que és precisament on es troba, doncs, amb en Josep Tarradellas i amb en Enric Font Bernat. Enric Font Bernat, el petit, és realment l'home d'acció. O sigui, Josep Font Bernat, durant tota la seva vida, al contrari del que passa moltes vegades, ell potser li hagués agradat ser com el seu germà petit, no el petit com el gran, sinó perquè li faltava aquest punt d'acció que tenia el petit. Era més abrandat, menys reflexiu, i aleshores l'Enric era el que estava en els quadres directius d'aquesta joventut nacionalista La Fals. I això, doncs, és una organització molt, molt interessant, perquè aquí dintre hi ha, diguem, l'agència apunta per ballar sardanes, per conèixer noies, etc. No és només un lloc on es vagi a militar, i només els quadres realment són gent que estan molt polititzats. La resta, com el propi Tarradellas, en aquell moment no.
Molt bé, i per aquestes dates, aproximadament, ja hem començat a comentar que en Font Bernat s'inicia ja més políticament a través de la Joventut Nacionalista de La Fals. Joan, ja ens has començat a respondre una mica què era aquest col·lectiu, però ens agradaria acabar de saber, doncs, una mica quins eren els objectius i amb qui es comença a juntar, perquè en aquest moment trobarà segurament una amistat amb un personatge que serà molt important per la vida d'en Font Bernat, com és en Tarradellas.
Sí, en Josep Tarradellas bàsicament entra també aquí a La Fals, doncs, per ballar sardanes, per passar-s'ho bé, perquè, com comentava, doncs és... Bàsicament ja, si tenia, per exemple, 200 socis, heu de pensar que La Fals era una de les principals organitzacions del catalanisme en aquell moment, sobretot entre les joventuts, doncs d'aquests 200 socis potser n'hi ha una trentena que estan molt polititzats, però la resta no. Aleshores, això permet una interacció amb altres grups catalanistes, també, amb joventuts, diguem, doncs, que estan ubicades en diferents barris. Un dels avantatges que tenia aquesta La Fals és que no té una implantació pròpia en un barri, és a dir, no pertany a Sants o pertany a l'Eixample o pertany a Gràcia, sinó que quan el local se'ls quedava petit, doncs canviaven de local i anaven passant una mica per la geografia de Barcelona, no? pel casc antic, etc. Hi ha altres joventuts, doncs, que no, que estan ubicades només en un barri, per tant això limita molt el seu creixement. I també limita molt el fet que no tinguin un grup feminal, és a dir, que no hi hagi dones. En aquest cas sí, perquè el fet que hi hagi dones, doncs, fa que atregui a molts més joves, no? I per tant, doncs, aquí Font Bernat se sent molt còmode, i a més hi ha moltes, quasi tots els actes, doncs, van acompanyats de ballades de sardanes. Per tant, això és una cosa que està clar que la treia, no?
Uh-huh. Estem parlant de principis dels anys 20, del segle XX. En aquest moment arriba la crida per fer el servei militar.
Sí,
què farà ell, Josep?
Li toca fer el servei militar i li toca fer-lo, doncs, amb una guarnició d'un destacament de cavalleria que està, doncs, un regiment de cavalleria que està a Reus. Aleshores, aquí passen dues coses. una, tot i que ell ve de, del camp, era una persona doncs, que els animals li feien més aviat basarda, tot tipus d'animals, és a dir, els gossos, per exemple, tampoc no li feien gaire gràcia, i els cavalls molt menys, no? Per tant, això és un punt en contra doncs, del seu destacament. I al principi ell té, sembla, una mica de bon tracte en el sentit en que s'encarrega d'algun aspecte musical o d'alguna, diguem, d'aquesta vessant, diguem, de no tant de, relacionada doncs, amb els cavalls o amb la formació, etc. Però això tot un plegat canvia i d'altra banda doncs, hi ha sempre el tema del Marroc, la guerra al Marroc latent. No? Per tant, els catalanistes no volien, encara que no fossin catalanistes, tampoc ho volien, no volien anar a morir al Marroc, a viure en aquelles deplorables condicions. De fet, la guerra del Marroc va ser una de les coses que van servir per obrir els ulls a moltíssims catalanistes de pensar que la monarquia doncs, alfonsina anava malament, és a dir, que el que s'havia de fer era canviar-la per una república. I Font Bernat doncs, decideix plegar, deixar-ho, desertar, i aleshores sembla que ha amagat amb un carro, doncs travessa la frontera i se'n va cap a l'exili francès. És a dir, per tant, ell comença aquest primer exili abans de la dictadura de Primo de Rivera.
I és en aquest exili francès quan es fa occitanista? Perquè això serà un punt important. Ell el descrius tu en el llibre com un personatge que és catalanista, però també parles molt del seu occitanisme i que això també ho practica molt en la seva agitació cultural a través de les corals, no? Què ens en pots dir de tot això?
Sí, perquè ell primer el que fa és, quan travessa la frontera, doncs se'n va, passa per Perpinyà i després se'n va a Tolosa. Tolosa de Llenguadoc és la capital de tota aquesta nació occitana, que està molt més soterrada, diguem, que la nació catalana, per dir-ho així, i que s'ha de desvetllar, no? Aleshores, per què hi va? Doncs perquè ell, durant els anys a Barcelona, ha vist doncs, que algunes persones amb les que ha tingut contacte, entre elles un compositor que es diu Deodat de Severac, que avui el tenim molt, molt oblidat, però en el seu moment doncs, era molt, molt important, era una de les figures que havien posat el folklore o les composicions regionalistes, en diríem avui en dia, o en l'àmbit francès, diguem, però vaja, diguem, de la cultura occitana doncs, en primer terme, i per tant doncs, el va trobar a posar-se sota el seu mestratge, a que l'ajudi, i aleshores ell acabarà organitzant una coral ja quan el Deodat de Severac que mori, perquè va morir molt, molt aviat, a Tolosa mateix, pagada, diguem, finançada per amics d'aquest compositor, i també una altra doncs, a Perpinyà. I el que ell pretén doncs, és dir, bueno, ara que em trobo doncs, a Occitània, no? Doncs, el que intento fer doncs, amb el cant coral és, a través de les cançons pròpies occitanes, doncs, desvetllar la nació occitana. O sigui, ell, igual que els Cors Claver, diguem, havien fet alguna cosa similar, doncs ell pretén seguir aquest exemple.
Molt bé, i amb qui tindrà relació per aquestes dates, un cop allà a Tolosa?
Bueno, bàsicament, amb aquest entorn són persones que poc després doncs, alguns tindran càrrecs importants en el govern francès, és a dir, que en aquest inici sí que tenia una certa influència en persones que més endavant van destacar, amb directors doncs, de diaris, etc. Però d'immediat doncs, va tenir relació amb Francesc Macià, perquè una vegada hi ha la dictadura de Primo de Rivera a partir del setembre del 23, doncs el que fa és anar-lo a trobar i d'alguna manera posar-se a les seves ordres. És a dir, aquí jo fa ja un temps doncs, que estic, fa 3 o 4 anys que estic donant voltes per aquí, ara comença la dictadura, doncs a veure què s'ha de fer. I aleshores Macià, doncs, ja des del primer moment, prova de muntar algun grup subversiu, diguem, o insurreccional, o algun moviment, doncs, que a través del seu estat català embrionari, diguem, que és un partit o una plataforma politico-militar, doncs, pugui fer alguna cosa per treure a Primo de Rivera d'Espanya, no?
I ell participarà en aquest complot que m'imagino que és el de Prats de Molló.
Sí, ell participarà a Prats de Molló perquè el seu germà, que està a Barcelona, participa d'alguna manera, bueno, sembla que està darrere de lo que es diu el complot del Garraf, que és un intent per matar doncs a l'Alfons XIII, i és un intent fracassat. No és detingut perquè sembla que la dona, al matí que s'ha de cometre aquest regicidi, que ha d'explotar una bomba, el reté al llit al matí i per tant no va a l'estació, que és on els detenen. Durant un temps va passar per traïdor, diguem, perquè no havia anat allà, no? Després es va descobrir que no, diguem, que ell simplement doncs, això, es va llevar tard perquè la dona, que devia estar al cas, no li interessava, evidentment, doncs, quedar-se sense la seva parella, sense el sostén econòmic i, a més, doncs, esperant una criatura, etc. Però el que sí que fan doncs, immediatament és marxar a l'exili també, ells, per tant... Els dos germans es troben a Tolosa i tots dos es posen a les ordres de Macià. I a partir d'aquí doncs, participen d'aquest estat català, i una cosa curiosa és que en viatges a París o durant una temporada establerts a París, el que fa Josep Font Bernat doncs, és muntar un cor occità, que es diu, a París, que de fet és una tapadora de... tots aquests joves d'estat català que lluiten o que volen lluitar a costat de Macià, és a dir, per reunir-se doncs fan servir d'excusa els assajos d'aquest cor occità i criden també un parell o tres de noies, els que van bé perquè són noies evidentment i també doncs perquè així els acaben de donar aquest color de coral no polititzada. També hi ha el Joan Casanovas, que després serà el president del Parlament, que canta bastant malament pel que diuen, i aleshores doncs sí, es veu involucrat en aquest fracassat també cop insurrecte de Macià.
A les portes de Troia, la història a la ràdio.
Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat.
Molt bé, tenim un Font Bernat ja casat, i després de la fi de la dictadura de Primo de Rivera, què farà?
Després de la fi de la dictadura de Primo de Rivera, ell torna doncs, una altra vegada a Catalunya, és a dir, el seu germà també, també que acaba de fer uns cursos d'electricitat, han conegut el Jaume Miravitlles, el Met Miravitlles, que després serà un personatge molt, molt important durant la Guerra Civil. Torna a Catalunya i un temps després doncs serà diputat, quan hi hagi les eleccions, serà diputat al Parlament de Catalunya a partir de la tardor-hivern del 32. Aquest serà el càrrec així, diguem, polític més rellevant que tindrà fins al que tindrà després durant la Guerra Civil. Què feia Font Bernat? Doncs Font Bernat bàsicament va continuar fent a Barcelona el que havia fet sempre, que era muntar corals. Munta la coral més destacada o la més recordada, que és la coral dels Cent Homes, que era una coral doncs, que hi havia treballadors de tota mena, entre els quals estibadors del port, diguem, és a dir, gent diversa. És una coral que amb el cantant, amb l'Emili Vendrell, doncs, graven alguns discs, el que passa que la cosa no tira endavant precisament doncs, perquè, clar, com que són treballadors manuals i han de treballar durant tota la setmana, doncs clar, podeu imaginar que l'assaig era complicat, després assajar a la nit, cansats, llavors el diumenge anar a cantar, era una mica complicat de mantenir. I ell va destacar sobretot en Josep Font Bernat també com a participant en moltíssims mítings d'Esquerra Republicana, és a dir, era una persona que a l'hora de parlar al Parlament o de aquest treball més tècnic no era el seu, en canvi també li agradava molt el contacte amb la gent, sabia parlar en públic i per tant doncs, el cridaven de seguida per anar d'un lloc a un altre perquè era el seu, no?
Per aquestes dates en Font Bernat guanya certa fama, de fet segurament per això acabarà sent també present en una llista com a diputat, no? Podem dir que es fa una mica famós en aquests anys, a la Barcelona d'aquests anys.
Sí, Font Bernat era un personatge conegut a la Barcelona d'aquesta Segona República, diguem, al començament dels anys 30, doncs fàcilment se'l podia reconèixer, sortia en els diaris, ja més cap a mitjans dels anys 30 va començar a dirigir alguna orquestra, és a dir, que apuntava una mica doncs, a intentar no quedar-se només a les corals, sinó en que la seva carrera anés més enllà. Per tant, sí, i això li agradava a ell, clar.
Sí, la pregunta ve una mica, no?, de que, i potser tindrem ocasió de comentar-ho a la part final del programa, quan parlem de la memòria del personatge, però clar, potser, així de bote pronto que diríem, no és un personatge que en soni dels més famosos del moment, és a dir, si tu no t'acostes a una bibliografia més especialitzada, Fontbernat és un personatge, jo no n'havia sentit mai a parlar fins que me'n van comentar, no? Llavors, per això et preguntava aquesta qüestió de la fama...
No, això va molt vinculat amb molts motius, eh? És a dir, un dels motius és, evidentment, la llarga dictadura franquista que hi ha hagut, que va trencar la relació o el coneixement del passat, diguem, que hi podia haver... que va tingut la gent, es va esborrar, després va costar de recuperar, etc. Després hi ha un altre aspecte que va molt vinculat, diguem, amb aquest llibre, aquesta biografia, que surt gràcies a un ajut de la Fundació Josep Irla, que permet recuperar personatges que no necessàriament fossin dels més coneguts. I això, clar, si no hi ha fundacions com aquesta que fan aquesta feina, què et trobes? Quan vas a fer una biografia doncs, de qualsevol personatge... per exemple, ara mateix estic intentant fer la biografia del Francesc Ferreres Duran, el president del Parlament a l'exili, no? No trobo finançament. Per què? Doncs perquè tot i haver estat el president més longeu, com que, com dius, no és un personatge que li soni a la gent, no hi ha cap editorial que vulgui pagar la feina. En el cas del Fontbernat, no, diguem, en el cas del Joan Soler i Pla, que vaig fer la biografia també fa un temps, com aquell qui diu, no t'has de pagar la teva butxaca, però pràcticament, és a dir, són feines que després no tenen ni una repercussió perquè el personatge no sona, ni perquè no hi ha uns diners a darrere per fer la feina. I això fa que aquestes figures siguin, per exemple, recordades doncs, a Bescanó, en els llocs d'origen, diguem, que li posen el nom a la biblioteca o això, però més enllà d'aquí no arribin.
Bueno, si de cas, al final del programa... Sí. Completem la reflexió perquè, de fet, no és un tema nou aquí a les Portes de Troia. Ja ha sortit amb altres temes, això de que si no estàs de moda no trobes els recursos per poder investigar. Sí, sí. Potser personatges tan interessants com el que estem tractant a dia d'avui. Continuem amb la vida del Josep Fontbernat, perquè ha sortit en algunes ocasions ja al llarg del programa el nom del seu germà, sí, de l'Enric, però en aquests moments ja de l'època republicana encara és per Josep Fontbernat el seu germà, diguéssim, una mena de mirall, una referència o diguéssim...
Sí, ell ve a Barcelona també amb la seva dona i ell munta una botiga de, bueno, de negoci d'electricista. Per exemple, quan es munta el Parlament de Catalunya i s'ha de fer la instal·lació elèctrica, doncs qui va fer la primera instal·lació elèctrica va ser Enric Fontbernat. I direu, per què la va fer Enric Fontbernat? Bueno, doncs perquè com que era amic de Josep Tarradellas, Josep Tarradellas era el conseller doncs, que es va encarregar en aquell moment d'organitzar tot això, doncs bueno, això de les amistats diguem, que hi ha avui en dia no és nou, eh? Ja es feia aleshores, i aleshores doncs, el Fontbernat va muntar aquesta instal·lació elèctrica. I això li va ajudar també a trampejar una mica doncs, el tema econòmic que hi pogués haver, perquè no tothom pagava l'hora, etc. Després, quan ens apropem a l'esclat de la Guerra Civil, a l'alçament del sollevament dels insurrectes, doncs va haver la mala fortuna que l'Enric Fontbernat en els combats dels primers dies doncs va morir, va rebre un tret en un episodi una mica que no ha acabat d'estar molt ben aclarit, en el sentit que sembla que ell formava part d'un grup que baixaven per les Rambles, i a Drassanes es diu, es comenta que algú va desplegar una bandera blanca conforme la gent de Drassanes es rendia, els sollevats es rendien, i aleshores això va ser una trampa perquè es van relaxar els que baixaven de la Rambla i d'immediat els van disparar, i llavors un d'aquests trets doncs, el va matar.
Arribem al 18 de juliol del 1936 i tenim, ja ens has comentat una mica el desenllaç d'Enric Fontbernat, però centrant-nos en el Josep, ell que era en aquell moment diputat a la Generalitat, què farà durant la guerra, amb l'esclat de la Guerra Civil?
Ell, per acabar això de l'Enric, segur que quan aneu a les Rambles, a l'altra banda del Liceu, hi ha el carrer Cardenal Casanyes, avui en dia, no? On hi havia aquella llibreria Documenta, que la van tancar o la va canviar de lloc. Aquell carrer, durant la guerra, es va dir Enric Font Bernat, arran de la mort. I la gent de la joventut de la Falç va canviar la placa d'aquell carrer. Bé, Josep Font Bernat, què fa? Doncs el nomenen director general de radiodifusió. I treballa colze a colze amb el Met Miravitlles, que era amic seu, que havia passat d'Estat Català al Bloc Obrer Camperol i després a Esquerra Republicana, i que de seguida doncs es fa molt amic de Lluís Companys. Per tant, Font Bernat doncs treballa amb tot el que és l'aparell de propaganda de la República, diguem, del govern de la Generalitat durant la Guerra Civil. També hi ha un temps doncs que ha d'estar en un sanatori perquè està malalt, i després torna a exercir una altra vegada el càrrec, diguem, sota l'empara sempre dels consellers Tarradellas i del conseller Ventura Gasol de Cultura.
Molt bé. Durant aquesta etapa que exerceix de director de la radiodifusió, hi ha alguna obra, diguéssim, a destacar important en aquest paper nou que li toca tenir durant la guerra?
Bueno, jo diria que el seu és un càrrec més aviat tècnic, és el càrrec més important que aconsegueix. És un càrrec que, sobretot, a través de les zones el que s'encarreguen és de mantenir alta la moral, diguem, de la gent, no? És aquesta la funció. També tenir controlats doncs els aparells de radiodifusió que hi ha, que les emissores doncs funcionin correctament perquè les ordres o els comunicats arribin a tot arreu. És bàsicament això, també promoure la cultura musical doncs a través de les orquestres que es fessin, els concerts que es fessin amb motiu doncs de l'11 de setembre, de l'aniversari de la República, etc. No?
I bé, amb la derrota arribarà el segon exili de Font Bernat, això ja ho hem comentat. Potser estaria bé fer una mica una diferenciació, no?, entre què va ser el primer exili, què va ser el segon exili, ja no només per la figura de Font Bernat, sinó també potser en general, no?, per tots aquests personatges catalanistes que van haver de fugir dues vegades d'Espanya amb diferents conseqüències en les dues vegades.
Clar, la diferència bàsica és que el segon exili, diguem, l'exili després de la Guerra Civil, és un exili massiu. O sigui, és un exili que marxa moltíssima gent. En el primer, no. En el primer, durant la dictadura de Primo de Rivera, diguem, del 23 al 30, qui marxa, doncs, bàsicament, són alguns quadres dirigents, Macià, per descomptat, i després també hi ha molts joves doncs, que després seran importants durant la Segona República, com, per exemple, aquest cas que us comentava d'en Joan Casanovas, també d'en Joan Lluís Vallescar, que va ser doncs conseller en cap i va ser diputat i va ser una de les figures claus de la Segona República, però tota aquesta gent van marxar a París com perquè la seva família bàsicament tenien diners i era com qui diu, els hi pagaven una mena d'Erasmus, no? És a dir, era una mena d'estatge subversiu on van fer molts contactes, però no era ben bé el cas com, per exemple, de Macià o de Companys, que estaven més aviat amenaçats doncs, per la dictadura. I tampoc no era massiu en el sentit doncs, que la gent, el ciutadà corrent, doncs, no va haver de marxar cap a l'exili. En canvi, en el segon cas, doncs, a partir del gener del 39, la cosa ja és molt més seriosa. I per tant, la duresa, sobretot en la figura de Font Bernat, doncs, es va fer molt evident.
Molt bé, doncs encetem la dècada dels anys 40. Quina serà la situació d'en Font Bernat en aquest segon exili del que parlàvem? Quina serà la situació a nivell familiar i a nivell econòmic, Joan?
Ell arriba a Perpinyà, ha traslladat ja els últims dies la seva família. viu una mica com pot. El problema que tindrà Font Bernat és que pel seu tarannà bohemi, per la seva vida prèvia, no és una persona que tindrà uns estalvis allò com poden tenir altres polítics, i per tant això serà una dificultat a l'hora de trobar doncs, un lloc on assentar-se, diguem, amb una certa comoditat al nou país. D'altra banda, no em canso de dir-ho, l'exili català va ser molt diferent de l'exili basc, per exemple. És a dir, els bascs, bàsicament el PNB, havien tret diners a fora, i per tant doncs, la seva gent va viure d'una manera molt més acomodada i millor, amb més recursos, que no pas els exiliats catalans, perquè Esquerra Republicana va apostar molt fort per la Carta de la Segona República, i això doncs, els va perjudicar. Companys va haver de lliurar els diners al govern de la República, i per tant això doncs, va limitar després l'ajut que Esquerra Republicana va poder donar a tots els diputats o no, militants, etc. Font Bernat va trobar-se de primera, va viure això de primera mà. També hi ha un altre element aquí a destacar, és que hem de pensar que quan totes aquestes persones van marxar a l'exili, tenien la confiança que sí, començaria una guerra mundial, la segona, però que després aquesta guerra la guanyarien els aliats, i que per tant, tan bon punt la guanyessin els aliats, farien fora Franco i tornarien una altra vegada. Per tant, aquests primers anys són més o menys de viure una mica just, de no moure's gaire, perquè sobretot durant la guerra els alemanys se sap de seguida doncs, que han detingut a companys, tenen por que no els detinguin amb ells. Per tant, Font Bernat, per exemple, se'n va viure a Sarlat la Caneda, que és una població que, si no hi heu estat, us recomano molt que aquí aneu, a la Dordonya francesa, que és d'on era la seva dona. Perquè la dona doncs, la va conèixer als acaballes dels anys 20 amb una d'aquestes corals doncs, que va muntar, una coral d'aspectes de l'Alvèrnia, diguem, de la gent del voltant de Clermont-Ferran, etc. No? I aleshores doncs, viuen aquí, tot i que ell es va movent també doncs, per intentar mantenir contactes doncs, amb la resta de gent d'Esquerra Republicana exiliada.
I a què es dedicarà durant aquests anys en Font Bernat?
En aquests primers anys a poca cosa, perquè la situació no ho permet. Una vegada s'acaba la Segona Guerra Mundial, doncs el que fa és traslladar-se a París, i aleshores a París doncs, comença a moure els seus contactes previs i intenta trobar feina. És complicat, el que fa és escriure alguns articles a la premsa, després també doncs, a través de Tarradellas, que era la figura que movia les cireres de tot l'exili catalanista, doncs té una feineta amb el govern Irla, diguem, doncs a aconseguir papers i a regularitzar situacions doncs, per la gent que vol marxar cap a Amèrica. Ell també té l'oportunitat de marxar cap a Mèxic, però no s'acaba de decidir. Alguns diuen que va ser per la por a l'aigua que tenia, però...
Aviam, hem parlat de no les pors animals, sí, a l'aigua...
Sí, una mica de fòbies, no? Potser. No, potser no va ser tan això com el fet de... Ell tenia dues filles, i una d'aquestes filles, doncs, més o menys durant la guerra, més o menys durant l'any 37, va tenir la polio i llavors anava amb cadira de rodes. I aleshores això doncs dificultava també la mobilitat d'aquesta nena, i aleshores potser això va ser un dels impediments de fer aquest trasllat tan llarg, i que decidís també doncs, de quedar-se a viure a París, més que no pas el tema de l'aigua, que pot ser anecdòtic, no? Però la qüestió és que feia aquestes feines.
Molt bé, i ens centrem ja una miqueta més en la relació que va tenir amb Josep Tarradellas, una relació epistolar. Què ens en pots dir d'aquesta relació?
Doncs mira, ell bàsicament, des d'aquests anys 50 fins a l'any 77, es va escriure unes 700 i pico cartes, que són moltíssimes, perquè Font Bernat, diguem, en comptes d'escriure un dietari, doncs el que feia era escriure al Tarradellas, escriure-li cartes al Tarradellas explicant allò que pensava i com vivia, no? Aquesta és una de les gràcies d'aquesta biografia que he dedicat al Josep Font Bernat, que permet una cosa que habitualment no llegim en els llibres de l'exili, que és veure com vivien els exiliats la vida, diguem. És a dir, el que estem acostumats és al relat de xifres, no?, de gent que va marxar, o relat molt polític dels partits polítics, o el relat dels camps de refugiats o de concentració, com li vulgueu dir, però, en canvi, una experiència tan dilatada de 20 i pico d'anys, dia a dia, pràcticament, de viure les penúries d'aquest exili, això és difícil de trobar.
Dia a dia, bueno, clar.
Dia a dia, 800... clar, perquè ell escrivia molt més del que Tarradellas li podia arribar a contestar. No és que tampoc Tarradellas el tingués de menys, sinó que, com ell, Tarradellas rebia moltíssimes cartes i, per tant, doncs, contestava el ritme que podia, que a vegades li convenia, això també és veritat, però, diguem que Font Bernat, doncs, podia escriure, i en va escriure moltes més, el que passa que algunes diu que no les envia, les ja les llença, diguem, no? Però, bàsicament, és com un dietari explicant i aconsellant, o sigui, ell li dona consells i per això ell, encara que, com sabeu, Tarradellas no va formar cap govern a l'exili i, per tant, no tenia consellers, ell tota la vida es va considerar conseller de Josep Tarradellas perquè l'aconsellava. Fins al punt que moltes de les polítiques que fa Tarradellas després i dels referents que pren Tarradellas en tornar, com Macià, Prat de la Riba, el tema mateix de Ciutadans de Catalunya, la frase, doncs són pensats per Font Bernat. No sé fins a quin punt, perquè és molt difícil de dir si Font Bernat té primer la idea i després Tarradellas l'aplica, o Tarradellas té aquella mateixa idea i, com que Font Bernat li comenta, doncs allò li reforça el seu argument, no?
I per aquestes dates sabem que la situació d'en Font Bernat econòmicament era molt complicada. La seva intenció era potser aconseguir algun càrrec a la Generalitat de l'Exili per poder viure mínimament millor, perquè en Tarradellas també l'ajuda molt econòmicament per aquests anys.
Sí, Tarradellas l'ajuda econòmicament perquè se sentia molt, molt lligat a la família, se sentia lligat a la família en el sentit de l'Enric Font Bernat, que era el seu amic, i després el Josep. I l'ajudarà econòmicament, també ho faran d'altres, diguem, eh? Ferreres Duran també li deixa diners i altres ho fan. Font Bernat no és que volgués aconseguir un càrrec amb aquest petit òrgan que representava la Generalitat de l'Exili per tenir un càrrec, o sinó, d'una banda, com un mètode de subsistència, però sobretot perquè amb allò que enllaçava amb el començament dels russos blancs, és a dir, ell volia mirar-se al mirall i no deixar mai de ser el mestre Font Bernat. És a dir, es volia reconèixer a ell com a qui era ell. Ell entenia que, per exemple, si es posava a fer d'administratiu, o es posava a treballar de dependent d'una botiga, cosa que podria haver fet, potser hauria viscut millor, segur que hauria viscut millor, però ell no s'hauria reconegut ell mateix, perquè ell deia, jo sóc algú que, doncs, sóc músic, sap muntar corals, sé dirigir orquestres, sé escriure articles, però fora d'aquí, no és que no sàpiga res, però és que jo diria que no volia fer res, per no perdre's una mica ell mateix. És una complexitat psicològica bastant interessant en aquest sentit, que permet, doncs, entendre com es movia en aquest entorn.
Al voltant d'això hi ha potser una qüestió de les cartes que tu comentes, que sovint ell diu que la seva situació precària econòmicament li dificulta fins i tot el vestir tocat i posat, perquè ell li agradava vestir bé, ben mudat i ben arreglat, i que la situació econòmica, doncs, li dificultava això. I és una d'aquestes coses que les cartes fa gràcia, en el sentit de dir, és un personatge que vol seguir sent això, el mestre Font Bernat, i que veu la dificultat de mantenir l'estatus.
Clar, imagineu, ara en la situació que tenim, que no és per mi no és res, per res comparable, però imagineu, diguem, els consellers o exconsellers que hi ha a Bèlgica, per exemple, o en Carles Puigdemont, etcètera, no? Molt bé, pel tema mediàtic és lògic, doncs, que a Bèlgica alguns els coneguin, perquè fins i tot el Carnestoltes d'enguany hi havia una rua en algun lloc que els han imitat, no? Però imagineu com passi un temps, aquestes persones només són algú en referència als catalans que els coneixen, però com van a un establiment no són absolutament ningú. Això és el que els hi passaven als exiliats en aquell moment, és a dir, eren algú en tant que trobaven algú que sabien qui era, però a mesura que va passant l'exili es van morint, es perden els referents, per tant ells deixen de ser qui eren durant la Segona República, que com hem comentat era algú que el coneixien, que Barcelona era conegut, per deixar de ser absolutament ningú, no? I aleshores això és molt dur, aquest aspecte psicològic, que és el que jo trobo més interessant del personatge.
A les portes de Troia. Descobreix la teva història.
Troba'ns a facebook.com/portesdetroia i a twitter@portesdetroia.
Molt bé, continuem amb la vida de Fontbernat. En aquest punt ell passarà una bona etapa del seu exili també a Andorra.
Sí, a mitjans dels anys 50, a través d'un contacte al govern francès, l'envien a Andorra per explorar una mica les possibilitats que hi ha d'obrir doncs una emissora francesa a Andorra, perquè la concessió que hi ha fins al moment doncs, de Ràdio Andorra està dominada doncs, per un empresariat doncs, que ja viu a Catalunya i està sota l'empara del govern franquista, i per tant el que volen a França doncs, és obrir una emissora paral·lela. Això és molt complicat, és un tema complicadíssim de concessions que ni els mateixos involucrats apenas sabien com resoldre, no? I jo crec que Fontbernat va arribar sense tenir tota la informació ni saber exactament quin paper jugava ell en tot aquest entramat ni en saber com resoldre'l. Això què fa? Doncs que ell viu allà, a Andorra, veu que la cosa de la ràdio no tira endavant, però a Andorra la vida és molt més barata que no pas a París, perquè mantenir-se a París amb les seves condicions precàries és molt complicat. Aleshores, això què fa? Doncs que ell s'estableix a Andorra. Heu de pensar que Andorra no és l'Andorra actual, diguem, eh? La gent aleshores no anava a comprar sucre ni anava a comprar aparells de ràdio. Durant bona part de l'any no es podia sortir del país perquè els passos quedaven tancats per la neu, per tant era una vivència doncs, extrema. El turisme no hi era, és a dir, en tot cas al final ja dels anys 70 o així era incipient, però en aquesta època no. I aleshores heu de comptar també amb la dona enfadada perquè volia viure a París i no a Andorra, amb les filles doncs, que es mouen entre Barcelona, Estanyol, és a dir, els nuclis on tenen amics, és a dir, un panorama una mica complicat de familiar. Aleshores ell aquí segueix escrivint cartes. Hi ha un moment en què en una jugada d'aquestes de l'exili Tarradellas planteja la possibilitat que ell sigui un ministre de la República, el que passa que això no acaba. Els bascos no volen entrar en un govern que es forma de la Segona República a l'exili i, per tant, ell no acaba sent ministre, és a dir, això tampoc no li surt bé, i haurà d'esperar pràcticament 5 anys fins que a final de la dècada d'aquests 50 es munti la ràdio. I, irònicament, quan es munta la ràdio, ell se n'assabenta quan ja està muntada, quan ja comença a les proves. Per què? Doncs no pas per les seves mancances, sinó per la complexitat de tot aquest assumpte, no? I aleshores, a partir d'aquí, sí que té ell un paper a la ràdio.
Culturalment parlant, i hem vist que en Fontbernat era un personatge potent, Andorra, en aquell moment, culturalment, a què es dedicarà?
Andorra ja, en aquest moment, aconseguirà aquesta feina a la ràdio, que és una feina múltiple, diguem, doncs des de posar discs o així, doncs bàsicament a donar uns minuts, uns 5 minuts al dia amb aquest glossari que fa ell, que se'n feia un al migdia, després a la nit em va aconseguir fer un altre, que mitjançant aquestes glosses d'aquests 5 minutets, doncs en català podia desvetllar una mica el que era doncs, la ràdio en català, que es reprengués aquest fil perdut, no? És un programa que realment va tenir, tot i la seva curta espai, diguem, de cada dia, va tenir molta rellevància perquè s'escoltava en molts llocs aquest glossari que va fer durant tot el dia. La primera glossa la va fer sobre Pau Casals i després n'hi havia doncs, de diferents, a personatges, a coses culturals de Catalunya, etc. Heu de pensar que la censura franquista ja estava a sobre, és a dir, que alguna vegada doncs, el van amenaçar també i va estar algun període sense poder emetre perquè doncs, els tentacles, diguem, franquistes arribaven també a Andorra a través del copríncep, el bisbe de la Seu, i per tant doncs, havia de jugar una mica amb això, però va ser com una mena de segona joventut per Font Bernat, perquè realment va tornar a ser conegut en l'àmbit d'aquestes doncs, persones que escoltaven aquesta ràdio en català del moment.
Molt bé, finalment el nostre protagonista d'avui va poder tornar novament a Catalunya. En quines condicions, Joan?
No, bueno, ell no torna pròpiament a Catalunya. Fa alguna visita, però...
Justament,
però,
va tornar sí, puntualment a Catalunya.
Sí, però ell bàsicament està a Andorra i es morirà a Andorra, a mig any abans que torni el president Tarradellas. Aleshores, li va faltar això, veure el retorn, no?, per acabar-ho de dubar, diguem. No, o sigui, així, jo diria, així com Tarradellas va ser un home de sort, perquè realment l'any 77 es van aliar els astres perquè pogués tornar, o sigui, perquè realment si a les eleccions no hagués sortit el que va sortir, etcètera, Tarradellas no hagués tornat de la manera en què ho va fer, potser ho hagués fet més endavant, però de la manera que ho va fer no, doncs Font Bernat no té aquesta sort al llarg de la seva vida. És a dir, moltes vegades allò que veiem a la pel·lícula del Woody Allen del Match Point, no?, que és la moneda aquella que cau per un cantó o per un altre, o la pilota de tennis, no?, doncs Font Bernat, quan podia caure creu, sempre caia creu. És el que li toca a cadascú, no?
Les recomanacions troianes.
Doncs com sempre, ja sabeu que ens agrada acabar el programa fent alguna recomanació sobre el tema que hem tractat avui. Avui, sense cap mena de dubte, la millor recomanació és que us llegiu el llibre Josep Font Bernat, conseller de Tarradellas, publicat per la Fundació IRLA, que doncs, l'ha publicat el nostre convidat d'avui. No sé si, Joan, hi hauria alguna recomanació més per acabar-nos d'acostar a la figura del personatge.
Bueno, us podríeu llegir la sèrie aquesta que ha editat a Edicions Dau en col·laboració amb la Diputació de Barcelona, que hi han participat doncs, diferents historiadors fent la vida del Tarradellas.
Sí, hem tingut l'Enric Pujol parlant en tots aquests llibres.
Exacte, l'Enric Pujol, el Carles Santacana, el Martín Ramos i de jo mateix, doncs, per fer el paral·lel, diguem, amb la vida d'ell. No? Són una sèrie de llibres que estan força bé.
Molt bé, doncs, Joan, moltíssimes gràcies per haver estat aquí avui amb nosaltres.
A vosaltres.
Aprofundint en la figura de Tarradellas, ja certament el segon, tercer programa, quart diria que també n'hem parlat d'aquesta època d'exili, de la figura de Tarradellas.
Sí, és que dona per molt, eh?
Dona per molt. El que dèiem a mig programa de la memòria, doncs falten també una miqueta més d'interès per poder obtenir recursos i seguir aprofundint en aquesta època i coneguem personatges com el que hem conegut avui tan interessant com el Josep Font Bernat. Com t'he dit, moltíssimes gràcies per haver estat aquí avui amb nosaltres.
A vosaltres, fins una altra.
Moltíssimes gràcies, Oliver Vergés.
Moltes gràcies.
Al control tècnic, al Salva Soler, moltíssimes gràcies també. I qui us ha parlat, Sergio Rodríguez. Nosaltres us esperem, com sempre, la pròxima setmana amb un nou A les portes de Troia.
Presentador:
Sergio Rodríguez.
Historiadors:
Alberto Reche i Oliver Vergés.
Tècnic de so:
Salva Soler.